Hi ha dones de moltes menes, com tothom sap, en aquest món de contrastos. N'hi ha que van recobertes de perles i diamants. Són les princeses i reines de sang blava. Però l'única dona ben parida és la noia rebel. Ella sí que és una joia preciosa per a la classe treballadora. Dona orgull, coratge i alegria al noi rebel i lluitador. Ja en tenim moltes, però en necessitem més a la Industrial Worker of the World, perquè és gran lluitar per la llibertat al costat d'una noia rebel. El poema que he llegit es diu A Cat i Part, està escrita i cantada per Joe Hill. Joe Hill va ser un sindicalista nord-americà i cantant. Va néixer el 1879 a Suècia i va emigrar a Estats Units. Va ser assassinat a Utah el 1915, acusat d'un homicidi que mai no es va demostrar. Molts artistes l'han recordat, com ara Joan Baez.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, avui és 16 de maig de 2011, dilluns, com sempre, i això és Punt Set Ràdio. Són les 9 i 2 minuts del vespre, estem en directe, i això només pot ser Tirant de llibres. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc, i hola, bona nit a tota la nostra audiència, i també al Joan, que és aquí amb nosaltres.
Bona nit a tothom, esperem que el programa haguem preparat aquí amb molta il·lusió, us agradi.
Bé, saludem també el nostre tècnic, en Jordi, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent, i com ens ha dit en Jordi, doncs saludem també la nostra audiència, que setmana rere setmana es manté fidel al nostre programa. Bé, avui tenim un programa que ha començat, de fet, amb aquest poema dedicat a Joe Hill, que ens ha llegit en Joan.
Fet
per Joe Hill, dedicat a Cat i Part, això mateix. Tenim dues cròniques, una des del País Valencià amb l'Empar Murelló i des de Catalunya amb la nostra benvolguda companya Carme Sánchez. A Literatura i Gènere, quan sigui més o menys un quart de deu, en Joan ens parlarà d'Helena Massó i Reig, un llibre que ha escrit que es diu Les dones d'esquerra 1939-79, memòria i testimonis. I em penso, Joan, que després de parlar del llibre tenim una entrevista amb l'autora.
Exactament, després de fer aquesta ressenya, doncs tenim una entrevista amb una certa profunditat amb l'Helena Masó, que és l'autora. Sí.
Tenim també una crònica des de les Illes Balears, que ens farà la nostra benvolguda companya Eulària Barceló, i a la secció de Lletres i Música avui en Jordi ens parlarà d'Ausias Marc, oi, Jordi?
Sí, d'Ausias Marc i de les versions musicals d'Ausias Marc que es van fer al cap d'un segle, o potser abans i tot, d'haver mort Ausias Marc.
Tenim també literatura catalana. L'Emili Roig avui ens parlarà d'un autor valencià, es diu Joan Francesc Mira. I a Llibres a la Carta, l'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Maria Carme Roca, Escollida pels déus. Si tenim temps, farem noticiari com cada setmana i el programa d'avui l'acabarà en Jordi amb la frase. Som-hi, doncs.
La crònica.
Bé, ja tenim el micròfon aquí, la benvolguda Empar Murelló, com cada setmana, parlant-nos de les gràcies i desgràcies que passen al sud de la nostra nació. Com va això pel País Valencià?
Hola, molt bona vesprada, Joan. Mira, va així. Sabeu que d'aquí a no res tenim les eleccions, sí, però si les coses no pinten massa bé, però bé, ahí fem, aguantant i fent força tot.
Però hi ha romansos, oi, al País Valencià?
Hi ha molts romansos, ja ho heu vist a internet, a mi això ho recomanem.
Fabulós, eh?
Jo crec que està bé que ho digues, eh?
Romansos del camp, oi?
Al YouTube, al YouTube.
al YouTube podeu trobar una romança que ha fet el Tai, un poc en línia del que està passant al País Valencià i de que ja és hora de que els valencians ens el fem dempeus, no precisament com deia l'altre dia la nostra alcaldessa per ofrenar glòries a Espanya, sinó per a fer un canvi i una reivindicació diferent, veritat. Bé, mentrestant, deixem la música, no, o continuem amb la música, però des d'un altre punt de vista, perquè Miquel Gil està pensat que obrirà la 20a edició del Festival de Música del Castell de Dénia. Feia temps que no es feia ja alguna temporada que no es feia música al Castell de Dénia. Doncs bé, el pròxim proper, el 29 de juliol, el músic valencià Miquel Gil obrirà aquest cicle, presentarà un nou disc que es diu Per Marcianades, que ha adaptat cançons tradicionals, però també hi ha posat el seu toc interessant, no? Són sobre poemes de Vicent Andrés Estellés i acompanyarà algun que altre músic també a l'escenari. Això està previst que els dies 20, 22, 23 i 24 de juliol es faça un concurs de dolçainet i de tabaleter i alguna cosa més, però com que queda temps ja anirem avançant. Es convoquen els 31 Premis Literaris Ciutat de Xàtiva. Aquesta convocatòria està oberta, la presentació d'obres està oberta fins al 25 de juny. A l'Ajuntament de Xàtiva trobareu tots els requisits de la convocatòria. Més coses. Qui ha guanyat el Premi Carles Salvador de Poesia? Doncs Josep Vicent Llorca ha guanyat fa no res el premi, que l'obra es diu Pedra de Resposta. Ha guanyat el tercer Premi Carles Salvador, que convoca la Universitat de València. I bé, és un premi interessant. Josep Llorca és un professor d'ací de l'Horta, de Buixassó, del mateix poble que Vicent Andrés Estellés, i aquesta setmana es lliura al paranís de la Universitat Politècnica, al vicerrectorat, a la primera planta del vicerrectorat, el dimarts, demà mateix, dia 17, es lliura el seu premi i els guardonats podran rebre, a banda del jurat i tal, podran rebre doncs els premis. I més coses, no sé si estic a temps.
Sí, sí, ja no. Tens temps.
Una última cosa. Hi ha una crònica inèdita de Jaume I. No sé si esteu assabentats, però l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha recuperat un manuscrit sobre el llibre dels fets. Mai havia estat publicat. Diuen que seria una còpia més antiga encara que la que es custodia al monestir de Poblet. Diuen que seria la còpia oficial més antiga, veritat, i bé, els professors Antoni Ferrando i Josep Vicent Escartí, que són els professors de la Universitat de València, en principi l'han presentat com un referent a partir d'ara. Fins ara, pot ser fins al segle XX, ara s'ha utilitzat la crònica de Poblet, doncs ells diuen que a partir d'ara la còpia de referència serà aquesta.
Però és una còpia...
I amb això...
No és nova, no?
Digues.
No, és una còpia de la que existia fins ara, no és cap cosa nova.
No, una còpia anterior.
Exacte, seria una còpia de l'oficial més
no
antiga, exacte.
D'acord.
Sí, seria una còpia de la versió, diguem-ne, oficial més antiga que hi ha recopilada, veritat, i l'original és el que es custodia que intentés en Poblet.
Tot això és anterior a la impremta, hem d'aclarir, clar, per això es feien les còpies a mà.
Ja no ho sé tant. Ja no ho sé.
Sí,
és un manuscrit que el que diuen és que el manuscrit...
Sí, si és anterior al segle XV, segur.
Sí, que va ser per les cerimonials que va enviar a... O sigui, a aquesta còpia de València, diguem-ne, que es va enviar per les cerimonials. No sé tan massa ben bé quines coses, veritat. Però pot ser que aquesta o una còpia semblant s'utilitzarà com a primera edició. I aleshores aquesta seria una còpia d'ixa oficial més antiga.
Molt bé, Empar.
Molt bé, Empar.
Quedem d'aquí 15 dies, doncs.
Empar? Fins d'aquí 15 dies, sí. La setmana que ve no puc estar amb vosaltres.
Però amb el cor hi seràs, oi? Amb el cor?
per descomptat que sí, que us duré el cor a vosaltres i als oients, als oients també.
Doncs,
i vindré la propera setmana o l'altra amb recomanacions per a viatjar.
Molt bé.
No sé si en aquest espai o en un altre que em digueu.
D'acord, i a veure si...
Una abraçada a totes i tots i ens vegem.
Això mateix, i si s'erosiona una mica el camps.
A veure,
vinga.
Ja veurem, ja veurem. Vinga, vinga, adéu.
Bé, ja tenim en línia la nostra benvolguda companya, Carme Sánchez.
Bona nit, Carme.
Hola, bona nit.
Què tal, com estàs?
Molt bé, sí.
Fantàstic.
Doncs, digue'm, és que no t'ho sento bé.
Amb la lliga guanyada ja, oi? Amb la lliga guanyada, ara ja la cosa es veu d'altra manera.
I tant. Bueno, ara el Barça s'ha de preparar pel partit de... que és realment important.
Ah,
la lliga,
Wembley,
bueno,
sí.
Ja la tenim. Sí, a Wembley.
Doncs vinga.
Doncs bé, comencem aquesta setmana per Terrassa, i és que demà dimarts, dia 17 de maig, a l'Aula Gran de Terrassa, 5:45 de la tarda, al carrer Portal 9, número 13, hi ha el 52è Seminari de Literatura, i fan un comentari del llibre al carrer Estret, d'en Josep Pla. I d'aquí passem al mateix a Terrassa, a les 6 de la tarda, demà mateix, i per celebrar el Dia Internacional contra l'Homofòbia, hi ha una lectura de contes en 6 colors, que són una lectura de 6 contes que parlen de diferents ètnies, i això es dona lloc a la Biblioteca Central de Terrassa, que és el passeig de les lletres número 1. També dimarts, dia 17, a 7:45 del vespre, a la Biblioteca del Districte 6 de Terrassa, també fan a la Rambla Francesc Macià 193, hi ha una activitat que es diu Acosta't a la lectura, i faran un taller de lectura fàcil, que com sabeu és un moviment que s'està posant bastant de moda ara últimament, perquè per acostar a la lectura de clàssics o de no clàssics, de gent de totes les edats, gent nouvinguda, gent sobretot que li costa molt comprendre, i és un moviment que té bastant de pes i s'estan presentant bastants llibres ara últimament. A la llibreria Bertran de Barcelona, per exemple, també van fer una presentació d'un llibre sobre la guerra. La veritat és que estan presentant bastant i estan fent bastant de pes aquest tipus de llibres amb una sintaxi molt més fàcil perquè sigui compresa. I bé, de Terrassa saltem a Barcelona, i és que hi ha un festival que es diu Barcelona Poesia.
I tant. Vaig anar dissabte passat, vaig ser-hi. Vaig anar a Barceloneta
sí,
i...
Sí, jo anava divendres, però al final no vaig poder anar. Faran una presentació demà, que es diu Poemes al nas de la lluna, a la Biblioteca Sant Antoni, i és una activitat gratuïta. És tot un recital de poesia, però està prou bé. I bé, anem a Girona ara. I és que Gemma Lianas, el dijous 17 de maig, a les 18 hores, a la Biblioteca Antònia Drouer, presenta una manera de fer una lectura diferent del seu llibre L'aventura dels Lemmings Bojos, que estan causant furor entre el públic adolescent. A veure, és la nostra autora més coneguda, és com la Harry Potter però la catalana, no? La J.K. Rowling, però en versió més petita i en català. I d'aquí saltem a Tarragona, i és que fan l'exposició de Tàrrego a Tarragona. I és que el fotògraf Ramon Giné, que és un tarragoní de tota la vida, mostra la seva visió particular de la gent de la Tàrrego imperial recreada a l'actual Tarragona. És a dir, es fusionen les imatges i estan tractades amb lleugers retocs fotogràfics, amb Photoshop una miqueta, i realcen l'interès estètic ja de per si que ofereix l'any reany, la magnífica reconstrucció de Tàrrego Viva. Sabeu que hi ha una festa a Tarragona que recrea els temps dels romans, i aleshores els tarraconenses es vesteixen de romans amb les túniques i fan una miqueta, doncs, l'arribada, fan una miqueta d'obra de teatre, no? I la mostra està formada per quasi gairebé una trentena d'imatges, tant en color com en blanc i negre, i demostren, doncs, com està ara, per exemple, el teatre, com està l'avinguda principal i com estaria en l'època. Fan com una miqueta una reconstrucció a través de les fotografies. Això, aquesta exposició, està al vestíbul de Catalunya Caixa, a l'Auditori de Tarragona, que està al carrer Pere Martell, número 2. I d'aquí, i per últim, anem a Lleida, i és que dissabte 21 de maig, a les 23:30, al Cafè Eslàvia, de les Borges Blanques, el cantautor Albert Fibla presenta les cançons del seu quart CD, i és un disc en directe gravat al festival del qual vaig estar parlant aquí. És el Festival Barnasants, que és un festival de música en català. I bé, fins aquí la meva secció. Jo sí que vindré la setmana vinent. El que passa que hi haurà una setmana al juny, que no podré estar-hi. Sí, després del pont. Bueno, aquí a Barcelona tenim festa, el dia 13. Aquella setmana no hi estaré. Estic de colònies amb els nanos.
Doncs aprofitem els dies que pugui ser-hi perquè puguin sentir i puguin sonar les teves notícies des d'arreu de Catalunya. Com fas?
Molt bé.
Vinga, gràcies, Carme.
Vinga, adéu.
A veure,
adéu,
fins la setmana vinent. Adéu, Carme.
Literatura i gènere.
Les nenes bones van al cel i les dolentes...
Bé, amics i amigues, ja heu vist que hem passat una pausa des que vam començar la falca i que hem tornat a repetir ara, que és la literatura i gènere, perquè hi ha hagut un problema tècnic aquí amb el llum, que s'ha anat el llum, de fet, i encara sense les fosques, eh? Però ara seguim aquí, els emissores noves ja passen aquestes coses, esperem que ho tingueu en compte. Que el dimecres, per això ja estarà tot bé, eh? No passarà això. Si algú pot sentir el dimecres, doncs no hi haurà aquesta pausa que hem fet ara. Bé, ja anem més sense dilatar més el tema aquest de literatura i gènere. Parlem d'un llibre d'Helena Masó i Reig, que es diu Les dones d'esquerra, 1939-1969, Memòria i testimonis, d'editorial Fundació Irla, Barcelona 1911, 131 pàgines. Quan se compleixen 80 anys del naixement d'Esquerra Republicana de Catalunya, és oportú de fer un reconeixement de totes aquelles persones i partits que van tenir la gosadia d'unir-se per crear aquesta nova formació. Entre aquestes persones hi havia el grup de les dones que normalment han passat més desapercebudes, tot i que han tingut un paper tan o més rellevant que el dels homes a dins d'aquesta formació. El llibre que presentem recull les memòries i vivències de militants i simpatitzants d'Esquerra durant l'època de l'exili, la dictadura franquista, la clandestinitat i la represa democràtica. I constata la repressió generalitzada que varen patir tant les dones que havien exercit el poder polític durant l'etapa republicana com les seves famílies. Quan s'acaba de llegir un text com aquest, l'autor pot quedar ben impressionat. És dur llegir les misèries i calamitats que els va tocar viure a totes aquestes dones pel fet de ser, com diu Maria Mercè Marçal, haver nascut dona de classe baixa i nació oprimida. L'autor del llibre se situa sempre cronològicament a partir de la Constitució de la República, la guerra, la postguerra immediata amb la repressió o l'exili, la postguerra posterior fins a la mort del dictador i la transició i la represa d'aquesta mena de democràcia actual que tenim ara. Cal dir-ho clar. Hi va haver dones militants d'Esquerra Republicana de Catalunya que van ser assassinades. El cas de Magdalena Moya i de Carme Claramunt al Camp de la Bota. O humiliades per ser filles o dones de republicans. Violades i robades per les forces de la repressió franquista. I tot això pel simple fet de no pensar com els feixistes, no jurar fidelitat als principis del Movimiento Nacional, o bé l'autor del llibre se situa sempre cronològicament a partir de la Constitució de la República, la guerra, la postguerra immediata amb la repressió o l'exili, la postguerra posterior fins a la mort del dictador i la transició i la represa d'aquesta mena de democràcia actual que tenim ara. Cal qualsevol ajuntament. En un principi, van actuar les forces mores, que tenien carta blanca, això no ho hem d'oblidar mai. I van seguir els falangistes, entre els quals n'hi havia de catalans, també. Els quals van fer autèntiques barbaritats, sense tribunals i amb total impunitat. Després hi havia l'exèrcit ocupant i els seus tribunals militars que feien judicis sumaríssims que, pràcticament, sempre duien a la mort. En total hi surt la biografia de mida variable, vull dir que hi ha biografies més extenses i d'altres de més curtes, de 33 dones relacionades amb Esquerra Republicana, la majoria de les quals ja són mortes, algunes de mort natural i les altres afusellades, com ja hem dit, però les que són vives encara són perquè eren nascudes a finals del segle XIX. Per tant, esclar, ara ja, només encara que sigui per la vida normal, també hi haguessin, no haguessin estat vives. Les que encara són vives, per això que també n'hi ha, és perquè van néixer més tard o a principis de la dècada dels anys 20 o més tard. Totes elles van sofrir molt i van haver de reaccionar amb valentia per encarar les desgràcies que els va tocar viure, o podríem dir més aviat malviure. Com a novetat i per no allargar-me, contaré només un dels casos esmentats. Es tracta de la primera dona alcaldessa escollida per sufragi universal el 1934 de tot Catalunya i de tot l'estat espanyol, que va ser Nativitat Llarça, al poble de Bellprat, un poble de l'Anoia, mentre estava afiliada a Esquerra Republicana. Aquesta és la primera dona que se'ls ha fet després diferents homenatges un cop ja va haver la democràcia, no? Però fins llavors ningú sabia ni que havia existit aquesta persona. I va estar 6 mesos en el càrrec més, fins que va canviar de municipi i va anar a viure al poble de Claramunt, on va viure fins a l'esclat de la Guerra Civil. Va fer de mestre en diverses ciutats, on va implantar una educació racional, laica i coeducativa. A més, amb 63 anys, es va fer miliciana i es va apuntar una columna per anar a proveir les tropes del front d'Aragó, on hi va ser durant alguns mesos fins que van desmobilitzar a totes les dones. Dissortadament, després de la guerra, es va perdre la pista i no se sap encara ara on va anar durant l'exili ni on va morir. Si voleu buscar més informació, aneu a internet i trobareu molta informació sobre aquesta persona. Aquesta obra, la que estem comentant ara, podeu comprar-la en versió paper a la Fundació Josep Irla, a la Seu Nacional d'Esquerra, al carrer Calàbria 166 de Barcelona, o anar a l'adreça per trobar-la en línia següent, perquè també aquesta obra es troba a dins d'internet. És les 3w.irla.cat/documents/dones1939-1979.pdf, i per tant us baixar tot el llibre en PDF. No cal dir que no us el podeu perdre si voleu conèixer aquesta part de la realitat de la postguerra, sovint escamotejada. I repetim la referència: Helena Masó i Reig, Les dones d'Esquerra 1939-1979, Memòria i testimonis, Editorial Fundació Irla, Barcelona 1911, 131 pàgines.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Lletres i música.
Si hi ha un escriptor català o valencià, un escriptor en català valencià de referència, és Ausiàs March. Aquest és un autor profund, moltes vegades de difícil comprensió, no només per la distància dels segles, sinó també per la complexitat de les seves idees, que escriu en un llenguatge amb força, però obscur i aspre, que es troba als antípodes d'un llenguatge líric afavorit per la musicalitat, com s'ha conreat d'ençà de Petrarca. Doncs bé, per això doncs, pot sobtar que se l'hagi musicat contemporàniament, Ausiàs March, però és lògic, diguéssim, si és un escriptor de referència, i encara pot sobtar més que se sàpiga que va ser musicat doncs, uns 150 anys després d'haver viscut, en el segle XVI, i per part d'un compositor d'origen occità, Joan Brudieu, potser hauríem de dir Brudier, el que passa és que, com que la pronúncia occitana exactament no la conec, ho deixarem en Brudieu, que es va traslladar més o menys quan tenia uns 18 anys a la Seu d'Urgell i es va estar doncs, una bona colla d'anys, uns, posem uns 50 anys, oi, component música, primer per, o com a mestre de capella a la Seu d'Urgell. Posteriorment, fins i tot, va arribar a treballar per Santa Maria del Mar, però va acabar tornant a la Seu d'Urgell. Estem parlant d'un compositor de polifonia de caire, diguem-ne, renaixentista, que era capaç, doncs, de compondre, posem per cas, música religiosa, com misses, o bé madrigals, que era una composició molt característica d'aquest segle XVI. El madrigal inicialment és una composició musical d'origen italià que va anar sent adaptada a diversos països que s'emmirallaven en aquesta cultura italiana. Doncs bé, Joan Brudieu va musicar dues peces d'Ausiàs March basades en estrofes d'alguns dels seus poemes. Concretament, sabem que va musicar unes estrofes del poema 2, i la numeració correspon a l'obra completa d'Editorial Barcino d'Ausiàs March, i també algunes estrofes del poema 18 d'Ausiàs March, en sengles madrigals que tenen la seva singularitat. A veure, nosaltres sentirem un fragment del madrigal número 15 de l'obra de Joan Brudieu, que correspon al poema número 2 de l'obra d'Ausiàs March, i us en donaré primer una versió, diguéssim, més prosaica, perquè se n'entengui el contingut. Després sentirem la versió musicada i jo us interferiré una mica perquè us aniré dient, perquè us fixeu com es desenvolupa el text a través de la música, us aniré dient...
Qualsevol ajuntament. En un principi van actuar les forces mores, que tenien carta blanca, això no ho hem d'oblidar mai. I van seguir els falangistes, entre els quals n'hi havia de catalans, també. Els quals van fer autèntiques barbaritats, sense tribunals i en total impunitat. Després hi havia l'exèrcit ocupant i els seus tribunals militars que feien judicis sumaríssims que, pràcticament, sempre duien a la mort. En total hi surt la biografia de mida variable, vull dir que hi ha biografies més extenses i d'altres de més curtes, de 33 dones relacionades amb Esquerra Republicana, la majoria de les quals ja són mortes, algunes de mort natural i les altres afusellades, com ja hem dit, però les que són vives encara són perquè eren nascudes a finals del segle XIX. Per tant, esclar, ara ja, només encara que sigui per la vida normal, també ja haguessin, no haguessin estat vives. Les que encara són vives, per això que també n'hi ha, és perquè van néixer més tard o a principis de la dècada dels anys 20 o més tard. Totes elles van sofrir molt i van haver de reaccionar amb valentia per encarar les desgràcies que els va tocar viure, o podríem dir més aviat malviure. Com a novetat i per no allargar-me, contaré només un dels casos esmentats. Es tracta de la primera dona alcaldessa escollida per sufragi universal el 1934 de tot Catalunya i de tot l'estat espanyol, que va ser Nativitat Llarça, al poble de Bellprat, un poble de l'Anoia, mentre estava afiliada a Esquerra Republicana. Aquesta és la primera dona que se'ls ha fet després diferents homenatges un cop ja va haver la democràcia, no? Però fins llavors ningú sabia ni que havia existit aquesta persona. I va estar 6 mesos en el càrrec només, fins que va canviar de municipi i va anar a viure al poble de Claramunt, on va viure fins a l'esclat de la Guerra Civil. Va fer de mestre en diverses ciutats, on va implantar una educació racional, laica i coeducativa. A més, amb 63 anys, es va fer miliciana i es va apuntar una columna per anar a proveir les tropes del front d'Aragó, on hi va ser durant alguns mesos fins que van desmobilitzar a totes les dones. Dissortadament, després de la guerra, es va perdre la pista i no se sap encara ara on va anar durant l'exili ni on va morir. Si voleu buscar més informació, aneu a internet i trobareu molta informació sobre aquesta persona. Aquesta obra, la que estem comentant ara, podeu comprar-la en versió paper a la Fundació Josep Irla, a la Seu Nacional d'Esquerra, al carrer Calàbria 166 de Barcelona, o anar a l'adreça per trobar-la en línia següent, perquè també aquesta obra es troba a dins d'internet. És les 3w.irla.cat/documents/dones1939-1 1979.pdf i per tant us baixar tot el llibre en PDF. No cal dir que no us el podeu perdre si voleu conèixer aquesta part de la realitat de la postguerra, sovint escamotejada. I repetim la referència. Helena Masó i Reig, Les dones d'esquerra, 1939-1979, Memòria i testimonis, Editorial Fundació IRLA, Barcelona, 1911, 131 pàgines.
Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
Nosaltres continuarem. I si fins i tot ara, no sé, caiguéssim...
Qualsevol ajuntament.
Nosaltres continuarem. I si fins i tot ara, no sé, caiguessin bombes per aquí, també continuaríem, no us preocupeu. Doncs a veure, la qüestió que us deia és que, això, sentirem primer una versió en prosa d'un poema d'Ausias Marc, després sentirem la versió musical. En tot cas, us voldria dir que, des del punt de vista musical, Brodieu utilitza un procediment subtil que és el de la falsa relació, és a dir, apareixen en un mateix compàs la nota natural i l'alterada a distància de semitó, però amb veus diferents, amb la qual cosa ja no es mou en semitons cromàtics, però l'efecte és semblant. Suposo que això us deu sorprendre, oi? Perquè és un llenguatge especialitzat. Jo m'he basat en les pistes que em donava un musicòleg, anomenat Francesc Riu, i en tot cas, doncs, si tot va bé, intentarem sentir aviat la peça musical. Jo ara us en llegeixo la versió prosaica, la versió de les dues estrofes d'Ausias Marc corresponents al poema 2. Diria una cosa així com: la meva voluntat i la meva raó es posen d'acord per buscar l'espiritualitat, fent tals actes que el cos està defallint i en poc temps ha quedat amb la pell i l'os. El dormir fa que m'aprimi, el poc dormir fa que m'aprimi, però l'amor m'afina l'enginy perquè qui té el cos gras dorm i no puja a aquesta costa. Estimada, doneu-me una crosta del vostre pa que segur que em traurà l'amargor. No em ve de gust res de menjar, sinó allò que em costa molt amor. Doncs ara passarem a sentir aquesta peça de Joan Brodieu. La voluntat amb la raó s'envolpa. I fan acord la qualitat seguint. Tals actes fent que el cos és defallint. En poc de temps, una gran part de polpa. Lo poc dormir m'agresa el cor, m'acosta. Doble amb l'enginy per contemplar amor. Oh. continuem sentint doncs aquest madrigal de Joan Brudieu. Ara hem entrat ja en la tornada, que diu, parla a plena de seny, donau-me una crosta al vostre pa, qui em lleva l'amargor. Continuem sentint-ho? Bé, doncs ara empalmarem amb el segon madrigal que Joan Brudieu compon musicant poemes d'Ausiàs Marc, concretament el 18, que comença dient «Fantasiant, amor, a mi descobre los grans secrets que els pus subtils amaga». I així, doncs, veiem com aquest enregistrament, fins i tot, té com un regust històric. De fet, és un enregistrament de l'any 75, fet a partir de la interpretació de la Coral Sant Jordi. Per això probablement, oi, trobàveu una sonoritat pròxima a la d'algunes cançons populars o de cors, oi, interpretades per corals que ja coneixeu, precisament perquè la Coral Sant Jordi, dirigida per Oriol Martorell, té un so molt característic, eh? Doncs vinga, esperem que amb aquest comentari i aquesta presentació d'aquests poemes d'Ausiàs Marc musicats per Joan Brudieu hàgiu tingut una incitació a seguir llegint aquest poeta.
Literatura catalana.
Hola, bona nit, Emili Roig.
Hola, bona nit, company.
Tenim una nit una xica accidentada, però vaja, de moment el programa tira endavant i no, no sé si has pogut sentir que passàvem unes peces musicals que musicaven precisament poemes d'Ausias Marc. I tu ens vols parlar, crec que d'un autor valencià, el que passa és que potser uns 5 segles posterior, que seria Joan Francesc Mira. És així?
Sí, de Joan Francesc Mira, us volia parlar.
Antropòleg, professor de clàssiques, què més? Què ens en vols dir?
Sí, és antropòleg, sociòleg, etnògraf. Doncs Joan Francesc Mira naix a València un 3 de desembre del 1939 i l'any 59 obté el títol de batxiller a la Universitat Gregoriana de Roma i l'any següent també a Roma es llicencia en filosofia per la Universitat Lateranense i posteriorment, ja de tornada a València, l'any 62, es llicencià en Filosofia i Lletres per la Universitat de València. I finalment, l'any 71, s'hi va doctorar. Doncs mira, des de l'any 65 treballa com a catedràtic d'institut. A principi del 70 va residir a França, on col·labora a la Universitat de la Sorbona. I també va exercir de professor a Princeton, als Estats Units, i entre l'any 80 i 84 va dirigir l'Institut Valencià de Sociologia i Antropologia Social. Posteriorment, l'any 82, funda el Museu d'Etnologia de València, institució que dirigirà fins l'any 84. I diguem que des del 83 fins al 91 va ser professor de la Universitat de València i a partir del 91 fins fa gairebé ben poc ho ha sigut de la Jaume I de Castelló. Doncs, com he dit abans, Mira és antropòleg, sociòleg, etnògraf, i a partir d'aquí ha fet un gran nombre d'estudis i investigacions. D'entre els títols més remarcables trobarien Llengua i literatura, que seria una espècie de manual de gramàtica, estudis generals com un estudi d'antropologia social al País Valencià, Els valencians i la terra, Introducció a un país, Població i llengua al País Valencià, i un dels llibres més famosos que té sobre la nostra societat valenciana és La crítica de la nació pura, que va rebre el premi Joan Fuster d'Assaig dels premis 3 i 4 l'any 84. Com a ja concepte d'antropologia així tal qual, destaquen els llibres Hèrcules i l'antropòleg i també sobre la nació dels valencians. Mira, a part d'antropòleg i sociòleg, també és autor de novel·les com El bou de foc, El destí dels dies, Viatge al final del fred, Els treballs perduts i un llibre del qual us llegiré avui un fragment que és El Borja Papa, Premi Joan Creixells de 1996 de la crítica dels escriptors valencians del 97, Premi Nacional de la crítica de literatura catalana del 98 i també de volums de narracions breus com Els cucs de seda, Quatre qüestions d'amor, etc. Finalment, va rebre el premi de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana per aquest darrer llibre. I diguem que aquesta intensa activitat creadora la conjumina amb els estudis de teoria literària i antropologia, que us he dit, a part de publicar en llibres en diversos mitjans i revistes com l'Estil o la Revista de Catalunya. També ha publicat a premsa, com Les Províncies, El Temps, l'Avui, El País. Com a impulsor cultural ha tingut càrrecs de gran responsabilitat en diverses entitats, com la seva presidència d'Acció Cultural del País Valencià, tan tristament de notícia i d'actualitat avui dia, que va ser de l'any 92 al 99. Ha sigut membre del Consell de l'Institut de la Institució Valenciana d'Estudis i Investigacions, membre del patronat de la Fundació del Congrés de Cultura Catalana, també és membre de l'Institut d'Estudis Catalans i molts més càrrecs que no us diré perquè ens podrem avorrir aquí. Diguem que una de les altres facetes que us voldria destacar és la seva faceta de traductor, perquè ha traduït obres importants com La Divina Comèdia, de Dante, una biografia de Lucrecia Borgia, de Maria Beyoncé, Nocturna a l'Índia, d'Antoni Tabucchi, i finalment una traducció que destaca molt és la dels Evangelis. Un dels altres aspectes de Mira com a estudiós que jo vull destacar és el gran estudi que va fer sobre la família Borja. És una síntesi d'història dels membres més destacats de la família i sobretot desmitifica molt la llegenda negra a la qual ha sigut sotmesa la família Borja des de, diguem, des del segle XVII-XVIII. I finalment, per això us volia llegir un fragment, l'inici del Borja Papa, que és una espècie d'autobiografia que Alexandre VI, el segon Papa Borja, diguem, faria de la seva vida a partir del dia que el 1492 em van coronar Papa. Era un dia de molta calor, com si el cel hagués volgut també en això afegir-me a la llista dels quatre successors del meu oncle Calix, que tots van ser coronats en un d'aquests dies de gran calda de Roma. Volia dir que cinc pontífecs seguits havien deixat la vida i el regne per no haver resistit un estiu més de calor enganxosa i de mal aire. Qui sap si jo seré el sisè, que tampoc no arribarà a un altre setembre. A mig matí vingué el cubicular i a despertar-me. Santedat, és l'hora. Santedat. I em va trobar en camisa i sense tapar amb el llençol. Però un papa en camisa és un papa. Santedat. Feia 15 dies que em deien vostra beatitud, santíssim pare. Tots, excepte el meu cosí Francesc. Sa santedat s'hauria estimat més ser coronat un altre dia, per exemple, un clar dia d'hivern, o millor encara, un matí de primavera tèbia. Però no es pot triar el millor temps de l'any per accedir al papat, i més valia gran calor que gran fred, pensant en el poble de Roma i en la llarga cavalcada i millor sol que no pluja. Així comencem les pàgines d'aquest interessantíssim Borja Papa.
Doncs moltíssimes gràcies, Emili. Comptem amb tu per al programa vinent i passem de seguida a la següent secció amb Elena Martínez Pons.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Elena Martínez Pons.
Bona nit a tothom.
Escolta, avui... Sí, bona nit a tots, Sant Celoni, sí. Escolta, avui ens parles...
Sí, i a tots els països catalans.
I a tots els països catalans.
Sí,
i
sí,
fins
sí,
i tot la gent de fora dels països catalans, si em sent. Digues, digues.
Com que vosaltres esteu a Sant Celoni, doncs per això és bona nit, Sant Celoni.
Moltes gràcies. Doncs, escolta, avui ens vols parlar d'una obra de Mari Carme o Maria del Carme Roca, Escollida pels Déus. Qui és aquesta Escollida pels Déus?
Doncs, bueno, és una meravella de llibre, però una autèntica meravella. No només hi ha personatge, hi ha diversos, però aquest concretament el del títol fa referència a l'Èlia, que és una de les protagonistes. Però us he de contextualitzar una mica, perquè aquest nom d'Èlia us semblarà estrany, i el fet de titular-se Escollida pels Déus, em direu, home, avui dia, de quins déus ens parla?
Doncs hi ha nenes salonines que se'n diuen, almenys una. Èlia.
Jo no conec una altra.
Amac. Aquesta és Amac, eh?
D'acord.
Amac, sí. Doncs, a veure, és una novel·la històrica que de fet el que fa... A veure, és una novel·la... Sí, exacte. És una novel·la històrica que el que fa és reconstruir la manera com vivien, doncs, en un període concret, a la ciutat d'Empúries, d'Empúries, vaja. I ens situem cronològicament entre els segles quart i tercer abans de la nostra era, d'acord? Perquè tu te la vas imaginant dins del teu cap i de la seva veïna, doncs, Índica, però que enguany, actualment, des de feia molt de temps, es diu Ullastret. Clar, la vida quotidiana d'aquestes persones, doncs, nosaltres em direu, bueno, i això com ho sabem, no? Perquè, clar, fa una pilada d'anys, no? Doncs, a veure, per això és novel·la.
Ah, vols dir imaginació, bàsicament.
Sí, imaginació i documentació, com sempre, en tota bona novel·la. Un dels costums així més típics, que això ha arribat als nostres dies, també a nivell de ciència popular, és el fet de desfer-se dels nadons que venien al món de forma no desitjada. I justament en aquest context en què se'ns presenta ja una de les nostres protagonistes, que és Lèlia. Lèlia és la filla nascuda entre talls, que és la dona d'un comerciant grec que porta molts mesos lluny d'Empúries, perquè, clar, en aquella època no és allò de dir em faig una comanda que vaig enviar a Itàlia i és un plisplas. No, hem de pensar que en aquella època doncs estaven mesos per dur una comanda a Itàlia. Llavors aquest senyor, el marit de la Thaís, no hi és, i llavors ella es veu que es troba molt sola i està amb en Balcar. En Balcar és un dirigents a Índica, com ho deia abans, d'Ull Estret. Llavors, la nena aquesta que neix és Lèlia. Però aquesta nena és abandonada i és recollida per una noia que es diu Cosima, que és una areta, i l'acollirà en principi com a esclava. Ella se la troba de nadó i l'aprofita com a esclava, però a poc a poc s'anirà, diguem, enamorant com si fos una filla, no? I li dona formació, la protegeix, i no la tracta ben bé com una esclava del... com si l'hagués comprat.
I no hereta l'ofici de la mare, diguéssim.
Exacte. Llavors hi ha una sacerdotessa que també se'n vol fer càrrec, però té unes fosques intencions, perquè sap qui és el pare de Lèlia i el moment en què va néixer, doncs les circumstàncies també van ser un pèl estranyes. Ara no us puc donar més detalls per raons òbvies, però bueno... Llavors, a partir d'aquesta història, que a veure, podria ser una història del segle XXI, també, però clar, els costums són completament diferents. Doncs llavors ja es comença doncs, a desgranar la vida dels habitants d'Empúries i també d'Índica, El que passa que d'Índica no surt tant. I bé, llavors aquí ve la part històrica, es parlen dels grans projectes, que en aquella època, com l'ampliació del temple d'Esclepi, que era el déu de la medicina i l'esperança, que bé, de fet, quan es va construir va prosperar molt l'economia local d'aquell moment. I també trobem els petits problemes del quotidià, del dia a dia, en els que es troben els protagonistes, no? No sé, les típiques enveges... Bueno, dic típiques, però potser no hauria de dir-ho. Enveges familiars, o els nens que van creixent i es van volent independitzant, els problemes de convivència entre els dos poblets, Índica i Empòrion, a veure, coses que les podríem traslladar perfectament avui dia, l'únic que avui dia doncs, tenim altres mitjans, potser són més subtils a l'hora de fer la punyeta al veí del cantó. En totes les històries, el que m'ha agradat del llibre és que totes les històries es desenvolupen en paral·lel, amb la qual cosa no hi ha un ordre lineal, sinó que tot és simultani, i no hi ha un protagonista, tot i que Lèlia és bastant important, no hi ha un sol protagonista, hi ha molts protagonistes. I cada persona que ens trobem té la seva pròpia història, i això m'agrada molt, perquè la fa molt amena, i no fa que sigui el típic rotllo històric, no, en absolut. És ben bé parlar d'emocions com podem tenir nosaltres tothom, no? Per això m'agrada, i la recomano molt. Llavors, em sembla que ja no tinc més temps, volia dir-vos quatre coses de la Mari Carme Roca, però vaja, dir-vos que també s'ha dedicat a l'ensenyament, per tant, jo crec que ens hem d'autoanimar nosaltres mateixos i veure si escrivim un llibre, una novel·la històrica tan xula com aquesta.
Vinga, ens ho prometem aquest estiu, que no tindrem tantes coses a fer.
Fantàstic poder comentar a l'espai de llibres de la carta el llibre d'algú de vosaltres.
Encantat.
Fins la setmana vinent.
Vinga, una abraçada.
A veure.
Vinga,
adéu.
Adéu.
I amb aquest dinàmic comentari d'Helena Martínez Pons sobre la novel·la de Maria del Carme Roca, entrem en la recta final del programa. En aquesta recta final ens hem de dir la frase. Bé, la frase d'avui és de Voltaire i diu, si fa no fa, una cosa així com: Déu, guarda'm dels meus amics, que dels meus enemics ja me'n guardo jo. I amb aquesta profunditat filosòfica d'aquest filòsof de la il·lustració francesa, acomiadem el programa d'avui.
Un programa una mica amb aquests problemes. Esperem que els propers programes doncs, rodin rodó i acabin d'agradar i tots els espais que vam prometre es puguem fer. Doncs fins la setmana que ve.
Bona setmana, fins la setmana vinent.
A reveure. Thank you.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Murelló, Helena Martínez Pons, Emili Roig, Carme Sánchez, Neus Barceló, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.